El viatge de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Viatge de les Paraules, el programa de llibres i viatges de Ràdio Capital. Som en Xavier i la Cristina, de la llibreria i agència de viatges La Viatgeria, que forma part del primer poble de llibres de Catalunya.
Amb aquest programa creem un mapa de llibres i racons del món per tal que us serveixin d'inspiració per escollir les vostres properes aventures. Ens acompanyeu? Avui començarem amb la pila de llibres per presentar-vos un bon grapat de novetats.
Per després continuar amb el mapa de, com vam anunciar a l'anterior programa, farem la que s'anomena la Ruta Mare, és a dir, la Ruta 66.
I acabarem amb la secció Sense Destí, on parlarem d'una de les autores catalanes que en els últims mesos més llibres s'han publicat. Avui ens endinsarem amb l'obra de l'Aurora Bertrana.
I abans d'acomiadar-nos, us donarem una pista del país o d'indret del món sobre el qual parlarem en el proper programa.
Pila de llibres.
Un nou programa i no parem d'engreixar la pila de llibres. La que tinc a casa fa temps que ens... és en plural. Ja no és una pila de llibres, sinó són les piles de llibres. Però això també té coses bones.
Quines coses bones? Perquè jo només veig el perill que caiguin i algú es faci mal.
Bueno, sí, això també pot passar, però si quan desmuntes una pila per fer-ne una de nova sempre t'apareix algun llibre que dius, ai, aquest... l'hauria de llegir.
I el tornes a posar a dalt de tot.
No? A dalt de tot, a la pila.
De moment aquest problema, si només és aquest problema, el senyor Ikea i la seva Esbili t'ho poden solucionar.
Haurem de parlar amb ell per si ens pot patrocinar la secció, però mentrestant això no arriba, arrenco amb la primera.
Fem la primera recomanació, sí.
Perfecte. El primer llibre és La llarga migdiada de Déu, d'en Pep Coll i publicat per Proa. Pep Coll és un autor que la seva obra sempre ens endinsa en el Pirineu. Si bé en aquesta novel·la ens porten al seu univers perquè relata l'odissea d'uns joves jueus que van fugir del nazisme a través dels Pirineus. Coll ens presenta el sud de França del 1940 com un punt de confluència on arriben refugiats de tot tipus i de tot origen. Són personatges amb un únic vincle en comú, que és l'exili. Aquesta varietat de perfils farà que l'autor ens mostri les contradiccions i contrastos que generarà la guerra. Ens transmet a través d'una narració coral les diferents perspectives de la història de cadascun dels protagonistes. La guerra els marca de formes diferents a cadascú, la moral i punts de vista allunyats farà que en generin conflictes entre ells. L'autor juga molt amb el tema de les veus, parla en passat, parla en present, parla en primera persona i tercera persona, especialment fa això per apropar-nos o allunyar-nos de l'escena, així puguem jutjar-la agafant una distància i acceptar formes diferents les accions i les decisions que fan els protagonistes per sentir-nos doncs, més còmodes amb la història, perquè hi ha moments que són durs. Ens ofereix una obra molt rica en matisos i punts de vista i en la majoria de situacions en Coll no deixa fora la religió d'aquestes decisions. En aquests dilemes morals i el trasbals que una guerra pot provocar en les conviccions religioses que tenen els personatges. Sobre aquest llibre, el mateix autor explica que va fer el trajecte del Pirineu resseguint aquesta ruta per tal de poder escriure, ell creu que millor l'obra per entendre tot el que van passar i a més està acompanyat d'una documentació històrica important. Aquest llibre... em recorda molt el tema de... Fa un temps vaig anar a la Biblioteca de Cerdanyola, bueno, fa 2 anys, a la Biblioteca de Cerdanyola, la presentació del llibre de Sora Talaví, dues bessones separades pel nazisme, de l'autor Josep Calvet Bellera, i està publicat per Pagès Editors. Aquest llibre és una història que l'any 2017, a través d'una carta que es van trobar en un antic hostal de Sor, una carta que estava datada al 1944 d'una noia que venia fugint del nazisme a través dels Pirineus. L'autor i historiador, en Josep Calmet, van estirant del fil per tal de reconstruir la vida d'aquesta noia i de la seva germana, que era a qui anava adreçada aquesta carta i que en aquell moment vivia a Tel Aviv. Ens acaba mostrant, conforme va estirant del fil, tot el canal de fugida que es va generar, com participava la gent del Pallars en aquesta fugida, el paper que jugaven les associacions jueves americanes per finançar la fugida i la posició que van prendre el règim franquista durant aquest temps i quan veiem passar la gent. És un moment de la història que quan el descobrim i entenem que va passar això fa vora 80 anys en el nostre país, podem entendre la crisi de refugiats que estan vivint ara. De fet, des de fa poc, existeixen rutes senyalitzades al Pirineu i d'Eidatà entre la Vall d'Aran i el Pallars, indicant els camins que van seguir els jueus durant aquest èxode, i existeix una marxa que es fa anualment, que dura 4 dies, on es recorren els 150 quilòmetres d'aquestes rutes.
Doncs és molt interessant, no?, poder fer, tenir el llibre i tenir la ruta, no?, i que es facin aquestes rutes per no oblidar, d'alguna manera. Quin és el següent llibre que ens portes?
Aquí ara jugarem una miqueta arriscant-se. Us recomanarem un llibre que a dia d'avui encara no hem llegit.
Val.
Ja que en aquest cas haurem d'explicar que el programa es grava i avui és dijous 16 de febrer. I el llibre del qual parlarem encara no el tenim a les nostres mans, ja que oficialment no surt al mercat fins al proper 27 de febrer. Però bé, per ser més correctes o més concrets, no el tenim en català o en castellà, perquè hi ha algú d'aquesta taula que en el seu últim viatge a Nova York el va comprar un exemplar en anglès i a més era un exemplar firmat per l'autora. I encara et diré més. Crec que més o menys està a la meitat de la lectura d'aquest llibre. Et sona d'alguna cosa això, Cristina?
Vagament. No has dit el nom del llibre, però...
Bé, si et dic el nom del llibre i això t'ajuda a recordar una miqueta, direm que el títol és Demà i demà i demà, de la Gabriela Zevin, i està publicat per Periscopi en català i per ADN en castellà.
Doncs sí, recordo, l'estic llegint i em tenc bastant enganxada.
Sí, l'autora és una autora supervendes al mercat americà i la veritat és que en el mercat nacional no tenia molts llibres publicats, més enllà d'alguna cosa amb literatura juvenil, infantil. La novel·la com a tal té el taló de fons del món dels videojocs, una empresa que munten en el món dels videojocs dos amics, i veurem com aquests dos amics, que es mouen molt, molt bé dintre el món imaginari dels videojocs, s'han d'enfrontar en un món que no és virtual, a un món real on tindran diners, tindran èxit, tindran fama i es veuran qüestionats tant la seva identitat i sobretot la seva amistat. Aquesta novel·la és una defensa de la imaginació, dels espais que creem gràcies a ella, i l'autora és capaç o destaca molt pels perfils psicològics que arriba a crear tant dels personatges principals com dels secundaris. I sobretot és una novel·la que jo crec que quan la tingui entre les meves mans, que encara no ho és, anirà a dalt de tot de la pila de llibres. Tu què n'opines que l'estàs llegint?
Doncs, per començar, que no es faci mandra llegir-la, tot i que parla de videojocs, que sembla, no?, com que va
sí,
més destinat a...
Sí, no és un tema... És jove, no? És públic jove.
Un públic jove, però realment és superinteressant perquè darrere d'aquest escenari l'autora ens va mostrant com es relaciona aquests dos amics, tant entre ells com a personatges que van sortint al voltant. Venen de mons molt diferents, es coneixen d'una manera molt concreta i molt bonica i vas veient com va canviant aquesta relació a mesura que es van fent grans i els hi van passant coses. No he arribat ni a la meitat del llibre, però no puc explicar massa res més, però de moment trobo que està molt ben escrit, els personatges que tu deies estan molt ben creats, aquests perfils, i val la pena.
Bé, i si no... Com que està gravat el programa, ja ho hem dit abans, vindrem a borrar aquesta part si no,
ja
quan
està.
Acabis el llibre.
Exacte.
No hi ha problema per això. Doncs ara continuem amb una altra recomanació.
Val.
La propera ressenya és... Espera, que m'he perdut ara aquesta. La propera ressenya és la tercera i recomanem el llibre de la Marta Lloret. És un llibre una miqueta diferent, no és una novel·la, és el llibre La caçadora de masies, publicat per Proa. La Marta Lloret, ja us aviso ara, que si no la seguiu a xarxes, aneu a buscar-la. La coneixereu i la trobareu a Twitter com a Instagram. A Twitter em sembla que és Marta Masies i a Instagram és lloret.m.b. Però bueno, em sembla que a Twitter et surt el link per l'Instagram.
Sí, lloret.m.b.
Perfecte. Llavors aquí, bàsicament, en els seus perfils veureu a què es dedica. Que es dedica a voltar pel nostre país amb la intenció de donar valor als patrimonis rurals, a totes aquelles masies que formen part de la nostra història i que ara estan abandonades o en un estat molt lamentable. Les visibilitza i fins i tot en alguns casos col·labora amb entitats o amb els mateixos propietaris perquè hi tornin a viure algú com a masovers, en lloguer o en altres opcions. Ja veurem en el seu perfil que va penjant imatges d'aquestes masies, les meravelles que tenim amagades per les comarques catalanes i que no els hi fem cas. És una feina molt interessant la que fa per trobar, per veure, perquè la gent pugui veure tot aquest paient coses a nivell d'art, a nivell de cultura molt interessants i és per anar recomanant aquest patrimoni. En el llibre en concret ha seleccionat 15 masies, de la qual ens parla amb més profunditat i ens explica la seva història, qui hi viu, en les que hi viu algú, i la seva situació actual de totes elles. I potser el que més importa o el que més ens hauria d'interessar és el futur, en molts casos, no gaire esperançador, d'aquestes masies. Amb la línia de llibres sobre masies, sobre patrimoni cultural rural de Catalunya, també us recomanaria altres dos llibres, com pot ser Arrelats, les famílies més antigues de Catalunya, publicat per Cidilla, on ens explica aquestes masies amb història, on des de fa segles, però quan dic segles hi ha alguna que és des del 1200 i 1300, que hi viu la mateixa família. Per exemple, en aquest llibre parla d'una família d'aquí del Baix Empordà, els Moya, de Can Moya, de Calonja, i ens mostra a través d'aquestes famílies que formen part del territori també, formen part del patrimoni. Uh-huh. I una altra opció és el llibre Repoblem, que és un llibre que recull tot aquest moviment neoruralista que ja existia, però que es va veure augmentat arran de la pandèmia. Ens mostra casos d'aquella gent que ho deixa tot d'una gran ciutat i se'n va pasturar a bestiar, a la muntanya, cultivant els seus camps i reconstruir una masia, mentre que en el seu temps lliure prepara cervesa artesana. Ens explica casos que podem dir d'èxit i casos que no han funcionat com esperaven. Tots aquests casos que ens va explicant i els exemples i anem veient aquesta gent serveix per fer una reflexió sobre el despoblament del territori, per què ha passat i si hi ha possibilitat de solucionar-ho o tornar a repoblar aquesta part de territori. Tu, Cristina, hi viuries en una masia enmig del bosc?
Primer hauria d'aprendre com cultivar l'hort, ramaderia i tal, perquè si no...
Doncs jo amb ramaderia i agricultura no et puc ajudar, però sí que et puc donar un exemple de que es podria viure igualment. Hi ha el cas d'Alins, al Pallars Sobirà, en ple cor del Pirineu i a pocs quilòmetres d'Andorra, un poble de menys de 300 habitants, fa un parell d'anys que la Meritxell va obrir la llibreria Natura Llibres. Així que opcions sempre existeixen.
Bueno, ja m'agrada més, sí, sí.
Va, que ens despistem de tema i anem ja per la quarta recomanació i per lligar-ho amb el que estàvem parlant ara, parlarem del llibre de l'Ada Castells, Solastàlgia, de l'editorial L'Altra Editorial. La paraula solastàlgia significa una forma de definir una angoixa, estrès mental o existencial causat pel deteriorament mediambiental. En la majoria de casos, això fa referència al canvi climàtic global, tot i que situacions més locals com una erupció volcànica o sequeres també poden causar aquest estat. Des de l'any 2015, en algunes publicacions mèdiques ja es fa servir aquest terme com a una malaltia. També es defineix la solastàlgia, que és un terme híbrid de consol més dolor, ideat per l'activista australià Glenn Albrecht, designa la tristesa causada per la destrucció del nostre entorn i de retruc de tot el planeta Terra. Bé, si més no, això és el que diu la Wikipedia sobre vale. Aquesta definició. Ara us explico una mica de què va aquest llibre i entendreu el perquè d'aquest títol i sobretot a la relació que pot tindre amb la repoblació del territori. El llibre, la Sara, és una fan de les històries apocalíptiques i a partir d'unes inundacions extremes que passen a Barcelona, decideix fugir cap a l'Empordà a viure d'una forma una miqueta diferent. Aquesta fugida va acompanyada a tota la seva família, el seu marit, la seva filla, el seu gos i la tieta, que no està gaire bé del cap. La idea que té la Sara és tornar a viure a la natura amb un estil proper a l'edat mitja, amb un però important, que serà fer servir la tecnologia actual. En aquesta nova realitat, la protagonista s'enfrontarà a les seves pors i a la relació amb la seva família. És una fugida, ella es troba de que marxa d'un lloc fugint, però s'emporta moltes coses amb ella i es veu obligada a afrontar-les. Tant l'amor com fer-se més forta serà el camí per sobreviure a aquestes situacions i recuperar els llaços amb la família que els havia perdut. És una història que a priori sembla irreal en el seu plantejament de crisi climàtica, però per desgràcia no el tenim tan lluny com ens agradaria. Serveix perquè l'autora ens doni idees i petites pinzellades amb un ritme narratiu i àgil i ens deixi petites joies en forma de reflexió sobre la salut mental, sobre la maternitat, sobre les relacions familiars i sobre el canvi climàtic i fins i tot sobre la fi del món.
Déu-n'hi-do, fa pinta de tocar la fibra,
sí,
no?
Sí, és un llibre, una novel·la potser trista i dura, però que ens deixa una petita escletxa d'esperança sobre el futur i la possibilitat de canviar les coses tant a nivell individual com de planeta.
Bueno, ara m'ha fet pensar en el concepte aquest també de la econcietat, no?
Sí, una mica relacionat seria la definició, seria molt semblant. Mm-hmm. I aquesta autora segurament ja és una de tocar la fibra, ja ho va fer amb el seu llibre anterior, Mare. Vale. És una autora que
sap fer-ho.
Sí. Llavors ara ja passem al cinquè llibre. És un llibre diferent, és l'hivern de la Gemma, la llei de l'hivern de la Gemma Ventura, editat per Destino, i és la guanyadora del Premi Josep Pla. Ens trobem amb una novel·la intimista i gairebé màgica, on la natura ens acompanya d'una forma molt delicada. És un llibre per gaudir a ritme lent, és un llibre per recrear-te en la seva lectura. La protagonista, bàsicament, torna al seu poble de per vellar la mort del seu avi i recordar qui li va ensenyar, desprendre's de tot allò que ha fet i què li han fet, i on descobrirà com la guiaran sense estar presents, com el seu destí, i a més s'enamorarà. És una història que aborda les absències i com fer per suplir-les. És una història que ens recorda què guardem i què no guardem de la nostra vida i què voldríem sobretot oblidar. Com deia al principi, és una novel·la molt intimista, però d'aquelles que t'arriben.
Perfecte, doncs moltes gràcies per les recomanacions d'avui.
Mapa de...
En el programa d'avui fem un viatge sobre rodes. Pugem a una moto, a un cotxe, a una autocaravana, podria ser un Cadillac, un Mustang o fins i tot una Harley. O poder més una furgoneta Volkswagen i arribem a Chicago. Per començar, la ruta 66. Una de les grans rutes per carretera que recorren 8 estats dels Estats Units, que són Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nou Mèxic i Califòrnia. En gairebé 4.000 quilòmetres. Cristina, quants dies necessitem per fer aquests 4.000 quilòmetres?
Home, doncs per fer-ho bé, almenys 4 setmanes, per poder veure tot allò que creiem que ens fa gràcia veure i sempre amb els temps de descans que necessitem.
Tu l'has fet, aquesta
jo
ruta?
Jo no l'he fet, i tu?
No, jo tampoc, però en aquesta llista fantàstica de llocs on anar, la tinc.
Doncs el programa d'avui potser t'animaràs a fer-la i més quan escoltis els nostres viatgers que ens parlaran de primera mà com la van viure.
El que sí que sé, o almenys la informació que jo disposo, és que la ruta 66 com a tal ja no existeix. Hi ha trams que han quedat en desús.
Exacte, i aquest és un dels punts que tothom que vulgui fer la ruta hauria de saber-ho. Així que, si et sembla, comencem fent una mica d'història per situar-nos. Aquesta ruta neix a principi dels anys 20, quan va haver-hi la necessitat de unir diferents estats, des de la part rural, diguéssim, amb la part més urbana, per poder fer... que el comerç de productes de la part rural arribessin a les grans ciutats. I això que va fer al desenvolupar aquestes carreteres, doncs, és que apareguessin pobles amb punts estratègics i es basava en la seva economia, doncs, en petits negocis que donaven servei sobretot als transportistes, doncs, motels, gasolineres, restaurants. A partir del crac del 29, Estats Units entra en crisi i això s'ajunta que l'any 1930 hi ha la Dust Bowl, que és una sèrie de tempestes de pols ocasionada per llargues temporades de sequeres. I això va fer que es fes molt mal a l'agricultura, que era una de les economies principals d'allà. Llavors, aquests dos fets fa que moltes persones emigrin cap a la costa oest i utilitzin aquesta ruta 66. Però també aquesta ruta va ser utilitzada pel moviment hippie quan anaven cap a Colorado, Nuevo México o fins i tot cap a Los Angeles o San Francisco. Era normal, doncs, veure la típica furgoneta Volkswagen pintada amb colors, amb el símbol de la pau, i a més de que els hi servia per moure's, doncs, també era, per ells era casa seva, és on s'allotjaven. Així que aquests són alguns dels fets històrics per posar-nos una mica en situació de què passava en aquesta ruta. I a partir dels anys 50 va ser el moment en què van entrar a poc en decadència, perquè es van començar a construir les carreteres interestatals, que podrien ser les autopistes, i es va obligar a fer passar els vehicles més pesats per aquestes carreteres. I això va fer que molts negocis que havien crescut expressament per donar servei als transportistes haguessin de tancar. I, per tant, a poc a poc la carretera va anar perdent adeptes, van tancar negocis i l'any 1985 la carretera va ser descatalogada com a tal. Però com un símbol, no? Com el símbol que va ser en el seu dia, moltes associacions que ja lluitaven perquè no desaparegués es van unir per recuperar parts d'aquests trams i fins que realment la van anomenar la històrica Ruta 66. No? Ara passa a tenir aquest nom i és patrimoni històric. D'aquesta manera es segueix preservant, restaurant i promocionant. I cap a una base potser més turística, però així molts negocis poden seguir vivint d'aquesta ruta. S'han recuperat talls, no? Com dèiem, i per tant els pots recórrer aquests talls, però evidentment has de passar per autopistes, no? Autopistes de diversos carrils, que això perd una mica aquest encant, no? de la ruta que podem arribar a tenir al cap o del que ens han explicat.
Aleshores, si teníem sempre tot l'encant d'aquesta ruta 66 i ja no la podem fer sencera i els jocs que passem ja no tenen la vida que tenien abans, quines motivacions porten algú a recórrer aquesta ruta?
Doncs principalment són persones aficionades a fer viatges de carretera o bé perquè tenen algun referent relacionat amb aquesta ruta. Hem parlat amb l'Òscar i la Gisela, que són dos viatgers que la van fer fa uns anys, i ens han explicat quina va ser la seva motivació i si tenien algun referent.
La principal motivació per fer la ruta 66 és que era un dels meus somnis de tota la vida poder fer aquesta ruta. Primer perquè doncs, m'encanta Estats Units i després també perquè sóc motero, especialment doncs, harlista, amb la qual cosa té com una simbologia el poder fer aquesta ruta sencera amb Harley, que és com ho vam fer, de Chicago a Los Angeles. A veure, no és que hi hagués un referent clar per fer-nos decidir a fer la ruta 66, si és cert que l'havíem vist a pel·lícules com Cars o també doncs, la novel·la Les uves de la ira. I la veritat és que, bueno, també com a motero, harlista, doncs per mi això és, bueno, és com aquesta ruta mítica que has de fer un cop a la teva vida.
Doncs bé, l'Òscar ens ha parlat de la pel·lícula Cars, del llibre Les uves de la ira, que el tenim aquí, que també en van fer pel·lícula, i a més també trobaríem cançons com la que hem posat a l'inici del programa, que després s'han fet diverses versions. No sé si tu coneixes altres referents en aquest sentit.
Home, l'Òscar ha fet una bona referència a John Steinbeck, que és un dels autors que millor va copsar el temps entre guerres, entre els anys 20 i els anys 50 d'Estats Units, tota la seva societat, tot el moviment que va haver de migració interna. Però així ràpid em vindria al cap a Bonnie and Clyde, que és les mítiques Thelma i Lewis resseguint la carretera.
Exacte. Mm-hmm. De fet, alguns dels bancs que van robar a Bonnie and Clyde s'han convertit en cafeteries i per tant, durant la ruta hi podem trobar des de referents històrics, però també plena de referències pels més mitòmans.
Però perquè explica l'Òscar, la van fer sencera amb Harley?
Exacte, i ens expliquen com van escollir el model i com la van organitzar.
Evidentment, com a bon harlista, doncs vam fer la ruta amb una Harley gran, amb maletes, i estàvem ben equipats per poder portar, això sí, l'imprescindible, perquè una moto no és com un cotxe, però bueno, vam escollir un model suficientment confortable per poder-la fer amb garanties i portar una motxilla cadascú, més algun altre paquet.
Jo he viatjat amb moto i és la forma de viatjar per carretera més cansada, és la que has d'anar més... Bueno, potser la bicicleta seria
bueno,
més cansada,
sí,
però has d'anar preparat, has de saber quan fer les pauses, on hi ha una benzinera...
Doncs sí, ens ho explica la Gisela i ella diu que en algun moment se'ls hi va fer llarg, però veiem, per una banda, això, no? Si se'ls hi va fer llarg i quants dies recomanen per fer-la per tenir pauses pel mig.
Nosaltres recomanem com a mínim un mes, perquè la vam fer en 3 setmanes i va haver trams que van ser realment llargs, no? I potser ens vam perdre de visitar alguna cosa doncs, que mirant ara enrere doncs, ens hauria agradat tenir el temps necessari per poder-ho visitar, no? Tot i així, el que vam fer és que anàvem fent parades a les rutes i aprofitàvem per visitar doncs, els punts històrics, no? Que al llarg de la ruta trobes moltíssims punts històrics de la ruta 66 on pots doncs, anar fent visites. I bueno, una mica doncs, això de fer tants quilòmetres al dia Hi ha trams que els portes millor que altres, diria, no? Sobretot els trams més llargs es fa dur en el sentit de que vas amb moto, bueno, si vas amb moto, no? Si ho fas en cotxe potser no tant, però si vas amb moto necessites parar sovint perquè doncs, bueno, et fan mal les cames, et fa mal el cul, no? I necessites estirar les cames. En cotxe doncs, potser sí que pots allargar una miqueta més les distàncies entre tram i tram.
Doncs són bons consells els que ens dona la Gisela. Referent al que comenta dels punts històrics, per les imatges que he vist, tot té una estètica molt anys 50, un punt decadent, però alhora té un punt kitsch?
Sí, no? Té aquest punt atractiu, no? Que sembla com... És decadent, però m'agrada, no? M'agrada poder-ho visitar. De fet, jo m'imagino que ha de ser com un viatge en el temps, no? I et vas trobant els símbols de l'antiga ruta 66 o inclús pobles fantasmes, no? Que alguns estan abandonats, altres tenen molts poquets habitants o inclús n'hi ha alguns que s'han transformat directament en atraccions turístiques. Un dels pobles abandonats més coneguts és Glen Rio, a la frontera entre Texas i Nou Mèxic, i justament és el que es va fer servir d'inspiració per la pel·lícula Cars o part de l'adaptació cinematogràfica de Les Uves de la Ira.
I quins altres punts típics podem trobar en aquesta ruta?
Doncs mira, podem trobar la U-Drop Inn a Shamrock, Texas, que és una de les gasolineres cafeteries més típiques de la ruta 66, el Cadillac Ranch, Amarillo, Texas, que hem vist alguna imatge per aquí, que són Cadillacs mig sepultats, pintats de tots colors amb mil grafitis. Un punt on tothom es fa la fotografia és el Midpoint, que és just al mig de la ruta, d'aquesta famosa ruta, i després també trobem el Petrified Forest National Park a Arizona, que és un antic bosc on els arbres s'han quedat petrificats. Però més enllà d'aquests espais, els veritables protagonistes de la ruta són les persones que hi viuen i que en viuen, no? D'alguna manera, i els van preguntar a l'Òscar i a la Gisela què és el que més els va sorprendre i ens van dir el següent.
Bé, jo diria que potser el que més ens va sorprendre va ser la gent, no? La gent que ens vam anar trobant al llarg de la ruta, perquè realment van ser molt acollidors a tot arreu, a tots els estats pels que vam passar, i ens van rebre amb els braços oberts, o sigui, ens van oferir casa seva, ens van obrir les portes de casa seva, ens van convidar a passar una estona amb ells, i en algun moment que ho vam necessitar, perquè doncs, ens va ploure molt i anàvem empapats d'aigua, doncs sempre vam trobar gent que ens va ajudar, ens van donar tovalloles, ens van permetre doncs, poder-nos canviar. O sigui que potser la cosa que més em va sorprendre va ser aquesta, no?
Ostres, si el viatge en moto ja es podria qualificar d'aventura, un viatge en moto i a més mullant-te ha de ser bastant incòmode.
Exacte, doncs tenen una anècdota relacionada amb la pluja i algun altre moment una mica complicat que també van viure, escoltem-nos.
Bé, doncs la veritat és que se'ns fa difícil poder escollir una anècdota, perquè ens va passar de tot. Tenim moltíssimes anècdotes, però potser em quedo amb una que a més ens va passar just al principi. El primer dia que quan sortíem de Chicago estava plovent i plovia bastant i no portàvem la roba adequada per anar en pluja, no? I llavors, bueno, se'ns va ocórrer doncs, entrar a un supermercat i comprar uns impermeables, uns ponxos d'aquests de plàstic, no? I llavors, bueno, ens els vam posar, vam començar la ruta i la veritat és que feien la feina, anava prou bé el tema. Fins que de cop i volta, circulant per la carretera, ve una ràfaga de vent, a l'Òscar se li aixeca el ponxo i li tapa completament tota la cara i tot el cap. I clar, evidentment, doncs, bueno, no podia veure res, no? I clar, comença a cridar i em diu, no veig res. Llavors, clar, la moto comença a desviar-se i comença a sortir del carril, no? De la carretera. Llavors, en aquell moment... penso, què faig? Tinc dues opcions, no? Una, intento agafar el manillar a veure si no ens matem o li trec l'impermeable. Finalment vaig optar per la segona opció i vaig aconseguir treure-li l'impermeable de la cara, no? Per sort va acabar bé, ens estàvem ja sortint, estàvem ja pràcticament fora de la carretera, Però bueno, vam poder-ho solventar a temps i va quedar en això, en una anècdota.
I només afegir una de les voltes també, com diu la Gisela, i és que en un moment de la ruta anàvem a camí de Utah, de Monument Valley, i de cop i volta el GPS que portàvem a la moto va decidir plegar. Total, que ens vam trobar a negra nit sense saber exactament cap on arribar als llocs, amb la qual cosa ja us recomano que us porteu uns mapes, a part del GPS. I de fet, doncs, vam estar com hores circulant de nit i prenent decisions de cap on tombem, dreta o esquerra. Finalment vam arribar a un poblet indi que es diu Cayenta.
Sí.
I bueno, va ser casualitats de la vida, perquè els últims trams estàvem escollint a l'atzar si tombàvem dreta-esquerra en els creuaments.
Bé, bons consells. També dir que a la viatgeria tenim mapes.
Aprofitant, no?
Aprofitant per fer la petita falca. Però sí que és difícil trobar i preguntar quan trobes perdut per carreteres tan llargues, o trobar algú per poder informar-te.
Exacte, exacte. Ells no, van fer la ruta no en temporada alta, no es van trobar molta gent, però no saps de qui es van trobar. Ho descobrim.
Doncs, a veure, nosaltres la vam fer la ruta a principis de juny, que no és potser la temporada on hi ha més gent fent-la, però evidentment ens vam creuar amb gent, no?, que també l'estava fent. Potser el moment més graciós va ser quan vam parar en un punt que està just al mig de tota la ruta 66, és a dir, que quan has recorregut amb els mateixos quilòmetres dels que et falten per acabar-la, i just que es diu, el lloc es diu Midpoint Café, just per això, no?, perquè està al mig, i precisament quan estàvem allà, que estàvem doncs prenent un cafè i fent unes pastes i tal, vam sentir parlar català, cosa que allà, doncs, evidentment, no és gaire comú, no? I ens vam trobar uns catalans que estaven fent la ruta en cotxe i justament ells l'estaven fent al revés. És a dir, en lloc de començar a Chicago i finalitzar a Los Angeles, que és el que vam fer nosaltres, ells van començar a Los Angeles i es dirigien cap a Chicago.
Això ens confirma la nostra teoria, que els catalans sempre estan a tot arreu.
Exacte. I si en aquest punt ja us ha entrat el coquet de fer la ruta o de repetir-la, no?, perquè potser ja l'heu fet, s'acosta una data important, i és que el 2026 serà el seu centenari. Tot i que hem donat ja alguns punts interessants del que es pot veure, els hem preguntat què és el que no us podeu perdre.
Començaria dient-vos que vos pareu i feu temps a una de les benzineres típiques de la ruta 66, n'hi ha moltes. Us destaco la d'Ash Grove a Missouri, que és potser de les primeres que us trobareu. Està en molt bon estat. Després, evidentment, podeu visitar doncs, grans capitals, com per exemple, doncs, bueno, tant a Illinois, òbviament Chicago mateix, és molt maca com a ciutat. Després també St. Louis, a Missouri. I després, evidentment, fer nit, com o no, a qualsevol dels motels típics de carretera que encara existeixen i podeu passar-li la nit doncs per continuar la ruta el dia següent. Alguns d'ells fins i tot contenen alguns petits museus amb memorabilia de la ruta. Després, a Amarillo, Texas, ens va fer molta gràcia visitar el restaurant Big Texan, bueno, per una miqueta tot l'espectacle que fan allà, i perquè també, evidentment, doncs es menja molt bé. Però jo us diria, gaudiu de la ruta, dels petits detalls, no la feu amb pressa i fins al final. Trobareu moltes coses que us faran doncs, molta il·lusió i crec que les gaudireu.
I hi ha una variació que des de la ruta 66 comença el Grand Canyon Railway i és un trajecte amb tren que s'endinsa al Gran Canyó del Colorado. I ja que estem per la zona, doncs molta gent aprofita i és, fan aquesta pausa en el camí d'alguna manera, fan aquest recorregut i tornen a continuar.
L'Òscar i la Gisela ens han donat bons consells durant tot el programa, però què més cal tindre en compte?
Ens han fet un resum amb les recomanacions bàsiques.
Doncs la principal recomanació és, com dèiem abans, poder-la fer amb temps suficient. És a dir, comptar doncs, en poder destinar 4 setmanes ben bé a fer-la per poder-la gaudir, per poder visitar i fer parades. I, sobretot, jo no faria trams de més de 200 milles. perquè si no, jo crec que us podeu perdre coses molt interessants de la ruta. I el cansament, evidentment, al llarg de la ruta es va notant, no? Conforme doncs, t'apropes al final. I importantíssim també bona preparació prèvia, és a dir, preguntar abans, informar-se molt bé de com està la ruta, sobretot de quins trams no existeix carretera 66 i s'ha de fer per l'interestatal, perquè hi ha alguns trams. Nosaltres, de fet, en algun moment ens vam perdre just per això, perquè has de saber molt bé en quin moment has de deixar la carretera antiga, agafar l'interestatal i tornar a sortir de la interestatal per poder agafar la carretera antiga. I bueno, informació també sobre tots els punts d'interès per poder visitar.
Doncs en relació al que comenta la Gisela de buscar informació per preparar el viatge, per saber quins trams, no, són els que encara existeixen, l'Òscar ens remarca el tema que no sempre passem per l'antiga ruta 66.
Que no us espereu fer una ruta seguida per una carretera tota recta i que, òbviament, doncs és una carretera que ja està en desús des dels anys 80, amb la qual cosa has d'estar entrant i sortint i fer diferents trams des de les interestatals. Això potser és la realitat, no? Que potser no queda tan ben explicat quan t'informes sobre la ruta, però, vamos, crec que pots descobrir llocs increïbles i te fas una idea de lo que havia sigut aquesta ruta quan trobes doncs, poblacions fantasma o pobles que estan mig abandonats i encara hi viu gent, de quan havien sigut doncs, un lloc de pas i un lloc doncs, hi havia molt de comerç i molt de turisme.
Jo he comentat algun cop que a mi m'entren ganes de viatjar cada cop que fem aquesta secció.
Doncs espera, perquè vols saber on volen viatjar l'Òscar i la Gisela?
Vinga, va.
Així ens donen pistes per altres programes.
Doncs tenim diverses alternatives, però jo crec que la que pesa més ara per ara és Japó. De fet, és un viatge que teníem ja comprat, és a dir, teníem tots els hotels, els vols d'avió, tot, just abans de la pandèmia, just quan va començar el Covid. El mes de febrer ho havíem tancat tot i ho havíem comprat tot. I bueno, ens ha quedat allà les ganes de poder-ho fer, no? Llavors jo crec que serà el proper.
I bueno, també afegir que, òbviament, ens encantaria tornar a fer la ruta 66, potser un aniversari de casament, o fins i tot fer altres rutes que existeixen als Estats Units, que també són clàssiques i fan, per exemple, el Coast to Coast, que es fa, o la ruta dels espanyols, que va des de la costa est fins a la costa oest, o la carretera 101, que fa tota la costa de Califòrnia.
Doncs res, acabem aquí. Volem donar les gràcies a l'Òscar i a la Gisela per haver-nos ajudat a mostrar aquesta ruta i també donar-nos idees d'altres rutes que es poden fer.
I tant. La setmana passada, el programa anterior, parlàvem de Tòquio, d'un llibre sobre Tòquio i el barri de les llibreries.
Avui torna a sortir Japó.
Potser serà un dels propers països.
Exacte.
De la ruta 66, quins llibres ens portes?
Doncs un ja l'hem anomenat, que és Les uves de la ira, de John Steinbeck. Aquest llibre justament és d'on va sortir el sobrenom de la ruta, que és la ruta mare. Ens parla d'una família que es veu obligada a abandonar casa seva per culpa d'aquest episodi que us comentàvem de tempestes de pols degut a les grans sequeres. Com ells, moltes persones d'Oklahoma i de Texas marxaven cap a Califòrnia buscant millors oportunitats. Un altre llibre que el tenim aquí, que és la Ruta 66, cotxes, moteles i canciones de pel·lícules, que ens mostra la ruta a través de pel·lícules que s'han rodat en aquesta carretera i, a més, ens proposa com cançons per cada trajecte. Per tant, és interessant. I, evidentment, hi ha un munt de guies que us ajudaran a muntar la ruta, ja sigui amb cotxe, amb moto o amb autocaravana.
Doncs gràcies, Cristina, per fer-nos viatjar a través de la Ruta 66.
Sense destí.
Avui ens parlaràs d'Aurora Bertrana, una autora que no he llegit res seu però que em causa força curiositat. Com la definiries?
Doncs per definir-la ràpid seria que va ser un tros de dona. Va fer el que va voler, quan va voler i com va voler. Ara, bé, si volem ser políticament correctes, direm que va ser una dona avançada al seu temps. La seva biografia ja et donaria per estar estona parlant, però per fer un resum o quatre pinzellades sobre les coses més bàsiques, direm que va viatjar molt. Entre d'altres països va estar al Marroc, va estar a Oceania i va viure a Suïssa, on va crear la primera banda de jazz formada només per dones. Literàriament va estar marcada per ser la filla d'en Prudenci Bertrana i sobretot en els cercles literaris, tant a Madrid com a Catalunya, no va acabar d'agradar, va tindre algun problema que altre. Però sobre la seva obra, que per sort s'està reeditant molta d'ella a través d'editorials com Rata, Vient Edicions o Edicions de la Legend Minada, de tota aquesta obra reeditada, jo escolliria Paraïsos Oceànics, tot i que qualsevol altra seria un bon principi per entrar a la literatura d'Aurora Bertrana. L'elecció es basa només en un tema, que va ser el primer llibre d'una col·lecció de llibres de viatges i va ser la primera col·lecció d'una editorial catalana moderna de llibres de viatges, i aquest va ser el número 1. A Paraïsos Oceànics, publicada el 1930, recull les cròniques que es publicaven en diferents revistes de l'època. Aquesta era la forma habitual de la creació dels llibres de l'època. S'escrivia en un diari petites cròniques i després es recopilaven totes i es feia un llibre. Perquè ens fem una idea o portem una equivalència al que seria ara, és que d'una sèrie acabi fent-se la pel·lícula. Vagin fent una sèrie, ara fins i tot passa al revés, no? Però seria el paral·lelisme que podríem trobar. Aquestes cròniques és un no parar d'explicar coses bones de la Polinèsia. No, tot era l'enlluernava. Tahití era fantàstic, tot era espectacular. Llavors, tot allò que veu sempre li crida molt l'atenció. És, en alguns punts, exagerat. Però intenta que tingui tot l'exotisme. La Polinèsia sigui algun lloc molt fascinant. Tot i això, encara que parla molt i explica coses molt maques del lloc, també de la seva gent, també considera que són una gent meravellosa, que són una cultura fantàstica, i és més, trobem que fa alguna pinzellada que és molt sarcàstica amb els colonitzadors francesos i els costums que volen imposar, amb els primers turistes que es troben allà, que ens diu que s'identifiquen per les seves ulleres fosques i la Kodak, la càmera de fotos penjant especialment americans i amb molts diners. Tots aquests són els personatges que també els dona una miqueta de canya. Potser sí que se'ns farà una miqueta carregós el llibre per les llargues i detallades descripcions. Hem de pensar que tot allò que ja veu en l'any 1230, els lectors no tenen cap imatge prèvia de com és la Polinèsia, què és, la típica illa, Bora Bora, tot aquest tipus de llocs, ells no tenen. Llavors, fa unes descripcions molt, molt detallades. Sí que ens hauríem de quedar amb la part bona d'aquestes descripcions, és a dir, que la quantitat de vocabulari i que fa servir per les descripcions, i sobretot amb el detall que arriba a percebre ella, que segurament nosaltres no el trobaríem. Ella fa una explicació molt, molt detallada de tot això. Quan va publicar aquest llibre, 1930, que com a curiositat, un parell d'anys després es va publicar en castellà i com que havia fet més cròniques, la versió castellana és més àmplia que la versió en català, quan el va publicar va ser un èxit immediat. En una part perquè la Polinèsia era un lloc molt exòtic en aquell moment, era algo molt fascinant, i Aurora Bertrana era una autora que no tenia gaire filtre per parlar tant de la sexualitat i tot el que generava l'exotisme d'aquest país. Com comentava al principi, els grans autors de l'època, això no els va agradar, que una dona arribés, que tingués un èxit, i a més la seva forma de parlar, la literatura de viatges que ella narrava, va ser no sabien on situar-la. Per tant, què van fer? La van criticar. Van criticar-la en la seva obra, van dubtar del que havia publicat, van qüestionar-la, volien que deixés de seguir publicant. Què va fer l'Aurora Bertrana? Com ja havia dit abans, que va ser avançada al seu temps, va publicar dos llibres més sobre la seva estança a la Polinèsia i es va dedicar a fer conferències amb la qual parlava dels països que havia visitat. Sempre va estar lligada a la figura del seu pare, i sí que és una autora que cal llegir-la conscient del que va suposar la seva obra, de l'espai que va ocupar en el seu moment, i la veritat, jo estic molt content de que recuperi aquesta obra, perquè és un referent. I si teniu oportunitat, sobretot aquí en què hauríeu de buscar més a les biblioteques, a llegir les seves memòries. Són tres volums, no cal fer-los tots, però sí petites pinzellades, sobretot de l'època que va estar vivint a Suïssa. És molt interessant, va estar casada amb una persona que van decidir casar-se per interessos de tots dos. Llavors, és una vida que seria curiosa ara, imagineu-vos als anys 20, anys 30.
Exacte, doncs res. Moltes gràcies per aquest Sense Destí d'avui.
De res. Ara ja ens acostem al final del programa i, per tant, Cristina, ens pots donar una pista d'on viatjarem al següent programa?
Doncs viatjarem a un país que té un dels carnavals més importants del món.
Amb aquesta pista acabem el viatge de les paraules d'avui. Recordar-vos que sempre que pugueu, compreu els llibres a les vostres llibreries de proximitat.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Esperem que us hagi servit d'inspiració. Gràcies a l'equip de Ràdio Capital. Podeu escoltar els podcasts dels programes a la seva web i a nosaltres ens podeu trobar a les xarxes socials com La Viatgeria, venir-nos a visitar Calonge, al carrer de la Rutlla número 12, on us podem recomanar llibres i destins per viatjar.
Moltes gràcies i fins al proper programa.
Viatja amb nosaltres sempre que vulguis a radiocapital.cat.